Cugat Media. Notícies.
Bon dia. L'Hospital Universitari General de Catalunya arriba a la maduresa amb un balanç positiu d'una trajectòria de 40 anys. El centre mèdic, fundat el 1984, s'ha consolidat com un hospital de referència a la comarca, d'on són el 88% dels usuaris. Amb més de 15 milions de pacients atesos i 600.000 intervencions quirúrgiques realitzades, l'equipament sanitari mira cap al futur, apostant per la innovació tecnològica i la formació de nous professionals mèdics. I la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha explicat a Cugat Media que el principal motiu pel qual s'han apujat els preus de les activitats que ofereix la UMED és per cobrir les despeses que genera per fer la mateixa activitat. L'increment que es va aprovar al ple municipal de desembre i suposa, en alguns casos, un augment de més del 100%, és a dir, del doble, ha provocat indignació entre diversos usuaris. Tornen les festes de Sant Antoni Abat al municipi del 17 al 19 de gener. Enguany la banderera serà la Unió Santcugatenca, coincidint amb el 125è aniversari de l'entitat. La missa solemne al monestir serà l'encarregada de donar el tret de sortida el divendres a les 9 del matí. Els plats forts, però, arribaran dissabte i diumenge amb la festa dels foguerons i la tradicional rua dels Tres Tombs. I en esports, el primer equip femení del DSB Club Voleibol Sant Cugat comença el 2025 amb victòria per 3-16-1 en el partit que l'enfrontava l'altre equip català de la Lliga Iberdrola, el Barça, corresponent a la 13a jornada. Les santcugatenques han hagut de remuntar després de perdre el primer set contra un rival que continua cuer i està esgotant les seves opcions de permanència. Escoltem el tècnic del conjunt santcugatenc, Leo Passerine.
Sabíamos que iba a ser muy duro, ¿no? El Barça al final es un equipo que está ahí abajo y nadie quiere descender, así que y les queda cada vez menos oportunidades de salvarse, entonces este partido era clave para ellos, sobre todo porque ahora creo que juegan contra los tres de arriba, entonces han empezado muy bien por el lado de ellas, sobre todo en ataque nos hicieron mucho daño. Bueno, nos fuimos afirmando y lo pudimos sacar, así que muy contento por los tres puntos y bueno, a seguir en la lucha.
Amb el triomf, l'equip dirigit per Leo Passerini escala fins a la 7a posició i se situa a un punt del 5è i a 5 del 4 en la lluita pels play-offs. En la jornada vinent, el DSB Volei Sant Cugat visita la pista de l'MB de Lugo.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Oriol Coromina, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, Alba Triador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, 10 de gener, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Pascual, Juan Merino i Lluís Espín, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Parlarem del cicle de conferències d'Hora Bruixa amb Anna Sala i Olivia Rueda. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre, segons Sílvia Ferrer. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor, on Eva Garrido i Cuca Fernández ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. We'll be right back.
Faves comptades amb Carme Reverte.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus a la pujada de preus de les activitats físiques per a la gent gran de l'Humet i l'inici de la campanya de rebaixes d'hivern. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Lluís Espín, directora de la Fundació Vina, Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, i Juan Merino, veí activista de la Floresta. Molt bon dia. Ai, senyor, que costa. I benvinguts i benvinguda.
Bon dia.
Perdut la pràctica i ja costa arribar al final de l'entradeta.
Has de respirar.
Ai, sí. Bueno, ja ens hi tornarem a acostumar. Bé, més d'un centenar d'usuaris dels 300 que integren el programa d'activitats físiques per a la gent gran de l'Humet han anat a queixar-se aquest dimecres a les oficines de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom per l'increment dels preus efectuat per l'Ajuntament, una pujada d'entre un 108 i un 115% percentual. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha explicat a aquesta casa que el principal motiu pel qual s'han apujat els preus de les activitats que ofereix l'Humet és per cobrir les despeses. Diu que genera fer la mateixa activitat. Des del 2012 no s'actualitzaven els preus de les activitats adreçades a la gent gran i, segons la llei que regula els preus públics, els preus de les activitats que s'ofereixen s'han de determinar tenint en compte que es cobreixin els costos de les activitats en qüestió. Avui, a més, hi haurà una manifestació també davant de les oficines de l'Humet per queixar-se d'aquest increment de preus. Com creieu que afectarà aquest increment de preus la participació de la gent gran en aquestes activitats físiques que ofereix l'Humet?
No sé, jo a nivell de funcionament de preus públics, tenen raó en el funcionament. És a dir, un preu públic no és una taxa, no és un impost, ha de cobrir el cost de l'activitat. En tot cas, el que s'hauria de mirar és si el cost de l'activitat és el correcte, no? I després hi ha una altra cosa, és a dir, ara l'Ajuntament, com argumentava, no?, en una nota de premsa que crec que va enviar ahir encara, que és que no es revisava des del 2012, i és com el seu gran argument. Però llavors la pregunta és què ha passat en aquest temps, no? És
a dir,
si el preu públic ha de cobrir el cost, com és que des del 2012 no ha pujat el cost? Em sembla bastant surrealista. Sí que és cert que, bueno, si tocava posar al dia, s'havia de posar al dia, però s'haurien de buscar fórmules per ajudar aquesta gent, perquè és cert que hi ha una certa bonificació a la gent gran, però tenint en compte com ha pujat la inflació, com han pujat poc les pensions i bueno, la situació econòmica en general, doncs un increment que acumulat ara de cop representa tant, no?, més d'un 100%, és un problema per a molta gent. I si el que vols fer és incentivar l'activitat física, sembla contradictori en un increment tan elevat de cop, no?
Home, jo, per mi, sí que està... Bueno, arriben tard, com sempre. Arriben tard perquè si és des de 2012 que no se modifica aquest preu, penso que han passat alguns ajuntaments per aquí, alguns alcaldes han passat ja, no? I bé, però a part d'això...
Tres governs, de fet, no? En 12 anys, sí, tres governs municipals.
Tres governs municipals, no? Però a part d'això hi ha una situació, hi havia un canvi d'empresa, també aquí a...
De gestió.
Un canvi de gestió, que abans era Parnet, i ara és Paidos. I ara és Paidos. I, bueno, el que sí no ha canviat, per la que jo he parlat amb usuaris, que tinc unes companyes al teatre que van allà, utilitzen l'espai aquest, resulta de que només que han canviat el preu, però siguen sense material suficient, continua el mateix material que està ja desgastat, està fet un cavacalló, i, bueno, o sea, no hi ha, jo crec que no hi ha motius per fer-lo així d'aquesta manera. A més, l'havien parlat oralment, l'havien dit oralment que canviava d'empresa, però no l'havien dit que canviava el preu.
De fet, l'actualització dels preus va passar pel ple de desembre, però els usuaris, bueno, no s'han assabentat fins que han rebut una carta per part de l'Ajuntament.
Però ja sabem el que passa a l'Esplen, si no és un grup determinat de gent que va allà a dir-lo a la seva, al ple de l'Ajuntament, la gent no s'assabenta de com si s'ha aprovat en l'Ajuntament aquest preu. Jo penso que l'Ajuntament hauria d'haver donat aquesta informació ja d'entrada als usuaris que tenen allà.
Però és que jo crec que ho han fet O sigui, és el moment que ho han fet quan ha saltat l'alarma, no?
Quan ha saltat l'alarma, clar.
Perquè és que no, molt abans no podien avisar perquè el ple va ser el 30 de desembre.
Ostres, que va ser l'últim.
Sí,
és veritat, o sigui, ha passat la festa. Sí, sí, porta raó amb això. Sí, sí. Bueno, de tota mena, tal com ho deia el Jordi, tal com tenim les pensions, els jubilats, jo penso que, bueno, si no pujan només que l'IPC, el que nos pujan a nosaltres les pensions, estaria bé.
Creieu que
i això, una de les... Perdona, i això sí, lo tenia que assumir. Aquest increment, ara que no han pujat l'Ajuntament, això lo tenia que assumir l'Ajuntament i posar-lo al dia, al moment.
Creieu que un dels problemes que ha fet que de 300 persones que fan servir aquest servei, el dimecres passat hi havia 100 persones queixant-se, per tant, un terç de les persones afectades hagin anat a exercir aquest dret a la queixa, no? És per la forma en què s'ha comunicat aquest increment de preus? Creieu que hagués sigut diferent si aquesta pujada, que diuen que no es fa des de l'any 2012, s'hagués fet de manera progressiva, hagués estat diferent l'encaix per part dels usuaris del servei de l'OMET?
Home, i a mi la veritat és que m'ha deixat una mica sobtada perquè són molts diners de cop. I no és que estigui d'acord, però com bé diu el company, si s'han de cobrir els preus dels serveis...
És llei, això?
És llei, doncs és llei i no ens ho podem saltar. Caldria valorar si aquests serveis estan acords amb el preu. Com tu dius, Alba, jo també crec que si les coses es fan d'una altra manera, no com d'un dia per l'altre i sense comunicar i sense informar, t'agafa de sorpresa i dius, bueno, i ara... Com m'adapto jo a aquesta situació? És cert que són preus que tampoc no són realment inabastables, vull dir, són preus molt ajustats, però clar, les pensions també són molt molt ajustades.
Mira, el preu d'una hora a la setmana fins ara era de 5,45, passarà a 14,19, una hora i mitja, 8,17, que passarà a 17 euros, de dues hores a la setmana, de 10,66, que passarà a 22,70, i de tres hores a la setmana, de 15,81, i que a partir d'aquest 2025 passa a 42,58.
Clar, a veure, si tu mires així en fred, no són imports que siguin realment, dius, no, és que no els poden assumir, potser hi ha gent que no ho pot assumir.
Clar, estan ajustats ja, entenc, a la butxaca de...
Ah, exacte, de les persones jubilades. I si tens una pensió, la mínima, doncs difícilment pots pagar aquests imports. Però clar, les maneres no són les correctes. A mi em preocupa molt més la mala gestió. Vull dir, si des del 2012 no havíem regularitzat preus, en quantes altres coses estem també en una situació d'inestabilitat o de que no sabem si realment acabarem pagant molt més?
Hi ha moltes al Sant Cugat, hi ha moltes d'aquestes situacions.
Bueno, però, a Sant Cugat i em sembla que bueno, molt, a tot arreu,
sí,
però, bueno,
Nosaltres parlem de Sant Cugat.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
No, però aquí hi ha un tema, el que tu dius, era les pensions, hi ha pensions que són molt baixes, però a part d'això hi ha una altra qüestió. Hi ha gent que venen aquí, com els declaren, venen aquí a fer pràcticament recuperació. Que venen a fer recuperació perquè han tingut un problema a la cama, o sigui, o sigui, per los metges, perquè no se poden pagar un altre...
Un servei de rehabilitació
privat. Un servei de rehabilitació en condició. I ara surt la tinenta d'alcaldia dient que miraran a veure com estan les persones aquestes que siguin vulnerables o tinguin...
La regidora d'Esports, Juan, sí, com tu apuntaves, sí, ha afegit que s'està treballant amb serveis socials i ciutadania i els serveis jurídics per aprovar reduccions de preu públic per persones, diu, vulnerables o en risc d'exclusió social. Sí. No sé quant temps tampoc portarà aquesta revisió per fer aquestes bonificacions o aquestes ajudes o reducció de...
Però això se fa abans. Això se fa abans. Sí. I això tindria que haver estat com aquest any que han estat ahí en el limbo. O sigui, hi ha gent que... O sigui, i per què se farà? No, estarem tractarem con el Camp Matas que tota la gent que vaya pues, ostres, no, això no és així, això se té planificat i és abans quan se té que fer, això ja haurà passat, no sembla de res. Clar, és mala organització per aquesta part de l'Ajuntament.
Per tant, creieu que hi ha hagut com una deixadesa de funcions en el sentit que no s'ha fet un seguiment d'aquesta actualització de preus en funció del cost? Ells deien, per exemple, els salaris de les persones que treballen en aquests serveis s'han anat pujant, els costs del subministrament han anat pujant, la llei és clara, no? Diu, s'ha de cobrir el cost de l'activitat, El problema és, no?, que ha passat des del 2012 fins a finals de 2024, 12 anys, que no s'hagi fet.
I quin és, vull dir, un dels problemes que tenim a l'Ajuntament és aquest deute magnífic que estem arrossegant, no?
Aleshores, veurem ara amb el...
Això passa com a casa teva. Quan les coses van malament en una economia domèstica, pues ho pots extrapolar a una administració. Si tu t'has d'ajustar, comences a revisar i dius, a veure, quantes coses estic pagant que no hauria de pagar o que estic pagant per sobre o per sota. I suposo que el que han fet és, bueno, anem a agafar totes les despeses que tenim, com estem d'ingressos, i és tan senzill com fer un full d'Excel. És veritat que no són les formes i que s'hauria de fer d'una altra manera, però clar, si és un servei que és deficitari, d'alguna manera s'ha de poder cobrir.
Sí, però que sempre aquesta qüestió se tranqui per al més feble, no és normal. O sigui que si l'Ajuntament té una qüestió que té de pressupost o el que sigui, o sigui, és que la gent de sota són la que està patint les conseqüències més grans. I és aquesta gent la que li estan apretant més a ells, no? Doncs jo no ho veig lògic.
De totes maneres, em permetrà que digui que jo, per mi, el col·lectiu jubilat no és un col·lectiu vulnerable. Pot ser que dintre del col·lectiu jubilat hi hagi persones vulnerables, però el col·lectiu jubilat, de per si, encasillar-lo amb la vulnerabilitat, a mi em sembla una mica agosarat.
Jo no he dit això.
Ah!
Jo no he dit que nosaltres siguem vulnerables, que hi ha gent vulnerable dintre del col·lectiu de la gent gran. I tant que sí. I el col·lectiu de la gent gran té moltes mancances. I aquest ajuntament podria estar al costat més que... Bueno, és que per a nosaltres pràcticament... fan molt poqueta cosa, se podien fer moltes més coses. Li vull explicar una cosa solament. Per la qüestió de tècnica, o sigui, de tècnic, no sé si l'esport, que a mi me sembla molt bé, tenen tres o quatre tècnics, i resulta que nosaltres, en el que és la taula de la gent gran, en el Consell de la gent gran, només que tenim una tècnica a mitja jornada. Un col·lectiu com el de la gent gran, con una tècnica a mitja jornada, no pot... donat abans a tota la problemàtica de que tenen avui en dia la gent gran de Sant Cugat, que és molta. I a part d'això, venim reclamant també que posin una regidoria per a la gent gran. I aquí a Sant Cugat, no sé ja a quin punt hem arribat, no sé si al 16 o al 18% ja de la població és gent gran, i més que vindrà.
Sí, perquè està claríssim, està clar, que anem a una població més envellida.
Aquesta tècnica... No solament té el problema, que és mitja jornada per la gent gran i mitja jornada per a la malaltia mental, con la problemàtica que té avui en dia les malalties mentals i lo greu que és. Però, bueno, ja...
Feta la reivindicació del Juan.
A veure, no és, bueno, és que és una cosa que venim patint ja fa molt de temps.
Aprofito. Creieu en aquest sentit que aquest increment de preus que la Lluís apuntava, no són unes tarifes extraordinàriament altes, però sí que poden ser altes per a persones que estiguin en una situació econòmica més vulnerable o que tinguin unes pensions molt baixes, com hi ha persones del col·lectiu de la gent gran que tenen? Pot ser que amb aquest augment hi hagi gent que hagi de prescindir de fer aquestes activitats i que tu, que al final afecta el teu benestar, tant físic, per l'activitat física, com potser social, també, que té... fer activitats acompanyat d'altres persones?
Bueno, és possible. Sí, clar. Si no t'arriba el pressupost...
No, sí. És allò, quan has d'anar tatxant de la llista, clar. No?
Home, sempre renuncia a les coses que a priori són menys indispensables. Abans deixes de l'activitat física que anar a comprar el dinar, diguem, no? Clar. Per tant, en funció de la situació de cadascú, sí, és possible. I el que també veia quan el punt va passar pel ple és que hi havia un canvi de l'estructura de preus que no només afectava gent gran, sinó que era com tot el paquet, diguem, i que realment era complicat d'entendre, perquè directament no és que s'actualitzaven alguns preus, sinó que canviava la pròpia estructura de com estaven organitzats, perquè el que abans tenia un preu públic, una activitat concreta, ara s'ajuntaven la resta d'activitats esportives i posaven uns preus trimestrals, que és una estructura totalment diferent a la que existia anteriorment. Per tant, fer una comparativa real... En termes generals, és a dir, tenir la documentació era molt difícil. No t'ho trobes fins que realment tu vas a pagar la quota i dius, ostres, això implica que a mi m'han pujat no sé quan, no? I, per tant, no sé la informació com més ha arribat als usuaris, com estava explicada, perquè no sé quanta gent pot ser d'ací un temps, quan li toca pagar el rebut, veja...
Que poden anar sortint aquest tipus de queixa.
Bueno, a la concreta, la gent de la UMED l'ha arribat el dia 7, la notícia de el que tenien que pagar.
pues, per això, que no sé si més endavant es pot passar amb més gent que de moment no li ha arribat, o no ho sé.
Que faci servir els serveis de l'Homet.
Però en la informació, perquè arran del tema que m'han dit, Jordi, tu què saps del tema? Dic, això va passar per ple. I es envia la documentació perquè si ho miraren, clar, pobra gent, és que és impossible entendre aquella documentació també. Per tant, la informació més enllà de si s'han de fer més bonificacions, si es podria haver fet més gradual, si obligatòriament haurien d'haver-ho fet gradual des del 2012, també hi ha el tema de com s'explica això perquè tothom ho entenguem i que la gent pugui fer càlculs en casa. Perquè si jo hagués sigut usuari, que no ho soc, i hagués fer càlculs en base a la documentació que jo tenia,
impossible. Impossible. De totes maneres, jo crec que tenim un problema més general, perquè parlem del salari dels jubilats, però quantes persones relativament joves o que estan en, bueno, en 30, 40 anys tenen un salari de 1.300 euros i hi ha pensions de jubilació que són més altes.
Això és un altre debat.
Clar, però vull dir que a vegades ens enfoquem en certes coses. Aquí obriríem el debat del pagament dels serveis per renda. És a dir, que els impostos, les bonificacions, les taxes i el preu de l'activitat pública no fossin uns preus fixes per a tothom igual, sinó que es pagués en funció de la renda.
La renda que tens. Això crec que seria el millor per a tots, en funció de la renda. Perquè hi ha que tenir en compte que la gent que ven aquí al pavelló, la gent que utilitza aquest servei, són la gent més baixa de lo que tenim de pensions. O sea, la gent que té unes bones pensions no venen aquí.
Potser vols dir que es paga un servei en un gimnàs o en un espai de rehabilitació.
No venen aquí a estar en un grup de 20 persones en un pavelló que no té calefacció, que el material que té està en desús, que falta material...
És una altra de les queixes, no? Els materials defectuosos i els espais bruts, lamentava una de les usuàries.
La gent que
se n'ha
pagat, doncs el que tenim nosaltres que defensar és la gent que utilitza, i que la gent que utilitza aquest no creix que digui, per ahorrar-me, per cas, 10 euros, jo tinc calé, però me lo puc pagar allà. No, jo m'ahorro 10 euros i vaig allà. No, jo penso que la salut, la gent se lo mira cada vegada més... i la gent vol estar en forma, diguem-ho així, no? I volem que si nosaltres hem tingut un problema de cadera, un problema de genolls, que no podem anar i pagar-nos un servei més bo, diguem-ho així, pues no tenim que fer i agafar això que tenim aquí, que està molt bé que l'Ajuntament
ho digui. Que tampoc hauria de ser més bo. Hauria de ser igual.
Tenia que ser bo, no? Però, bueno, ja està bé que des del 2012 ningú s'ha enterat de lo que... Per això jo deia abans que haurà passat, està tot bé. Ara comencen les coses a córrer cuita, farem això, farem l'altre. No, senyors, això tenia que estar fent abans. I això ahí, el que tu deia, és una deixadesa.
Veurem, avui tenim aquesta altra manifestació, a les 11, Juan, si no m'ha...
Sí, ahir la companya aquesta del teatre, la Isi, me va dir que a 11:15 estaria aquí, perquè jo que vendria en medi de comunicació ahir.
Sí, és una manifestació muntada per la presència de mitjans.
Sí.
Escolta, hi ha alguna organització que té la dinàmica de...
Ja l'hem pogut triar una altra hora, perquè jo a les 11 no puc anar i no sé com m'ho faré encara, i falta mitja hora.
Hi ha el
escolta, tingueu en compte els mitjans locals, Juan,
Sí, per favor. Sí.
Que no fallem.
I el dilluns també ha dit que vindrien a lo que és l'assemblea nostra de los pensionistas, que fem cada 15 dies.
Sí. És el proper.
Sí, el proper. El dilluns. El
mira,
proper
si
dilluns,
no puc anar avui, ja tinc 4.
A les 12 del migdia, a les 12 del migdia, o sigui, m'han comunicat que la gent de la que estan utilitzant la OME també vendrà a la nostra assemblea.
A exposar la seva queixa.
Clar. Sí, com la plataforma de pensionistes.
Doncs veureu com acaba tot plegat, perquè sembla com inviable, no?, que es faci un pas enrere en l'aplicació d'aquest preu que és obligat per llei. Veurem si es troben fórmules
a
través de bonificacions. En tot cas, si es donen aquestes fórmules, veurem quan arriben, no? Que no sigui massa tard per a aquelles persones que realment no s'ho puguin permetre i hagin de prescindir d'un servei que els ajuda a preservar.
Ja també em sembla curiós, no és el mecanisme, però normalment les coses que passen pel ple acostumen a tindre un termini d'exposició pública que, si això també ho tenia, ha sigut extremadament curt i en plenes vacances.
Vacances,
Ara Nadal, de Nadal, perquè el ple va ser el dia 30 de gener.
Vale.
Però no ho sé, no ho sé, hauria de mirar la documentació, perquè em sembla curiós, perquè és una cosa que s'aprova per ple, normalment els reacció... els administratius tenen capacitat de recurs. No?
La reacció va ser al correu que li van mandar, que diu, el dia 7, aquests són els nous preus. Yeah. La gent, i el que he dit abans, o sigui, la gent no s'assabenta el que hi ha a los plenos, no tothom és tan malalt com jo que me lo escolto a la ràdio de tot el ple.
El que
no?
vull dir és que el dia 7, que feia 7,
sí, sí, 8 dies, dies perquè vols sumar-li 31.
Feia una setmana d'exposició pública, és, normalment són 15 dies com a mínim o 30, si sí. això tenia exposició pública ho hauria de mirar, perquè ara m'he il·luminat i no ho he pogut comprovar, no, però em sembla molt estrany que no...
Jo crec que aquí també hi ha tot el canvi d'empresa.
Sí, això també, hi ha un canvi de model.
De gestió, que també ha portat cua.
Sí, està bé, el de Paido ja porta cua, no? I ara no ho sé, la reacció d'aquí ara de la gent, què farà.
Veurem com acaba tot plegat, perquè, evidentment, doncs, en farem seguiment.
Totalment arriba tard l'Ajuntament, com en moltes coses.
És primera setmana de gener, acaben les vacances de Nadal, això vol dir que pels comerciants arriba una altra època d'aquestes que podríem dir de forta activitat, que són les rebaixes d'hivern. Tot i que des de la liberalització de les dates de les rebaixes impulsades pel govern de Mariano Rajoy, cada comerç pot fer les rebaixes i aquests descomptes quan vulguin, se segueix mantenint d'alguna manera en la majoria de comerços aquests dos períodes de rebaixes que comencen l'endemà de Reis, el 7 de gener, i la campanya d'estiu, que si no m'equivoco comença l'1 de juliol. Creieu que tot i estar liberalitzades, que pel fet justament d'estar liberalitzades han perdut el seu encant i allò que potser molta gent esperava aquestes dates per fer les compres i estalviar-se alguns calarons?
Home, jo lo primer que
vas de rebaixes veig, o no, Juan?
Jo, normalment no.
No,
perquè no hi ha nada. Però bueno, jo, per mi, crec que estava millor com estava abans.
Que estigui arreglat.
Les rebaixes s'agafaven con alegria. Només que a veure, cada any, quan la començava la porta del Corte Inglés, això la gent esperava.
Hauria informatius, aquella imatge.
I arribava a tothom, no? Avui en dia, això, rebaixa.
Consumisme salvatge, allò.
És molt poc propi de tu, Marina. Som molt greu. Després vens així per la revolució i no sé què.
Sabia que ho diria,
Ara sí que ens ha sorprès el Juan.
Aviam si el trobàvem per la... Ara revisarem imatges a veure si era el primer del Corte Inglés.
No, que n'havia dues germanes que sempre anaven les primeres.
Ja fe qual a les 7 del matí.
I realment eren rebaixes.
Eren rebaixes. Per això el que m'hi referia, que eren rebaixes. Esperava la rebaixa. La gent que esperava el gener... per començar la rebaixa, per comprar la roba que li faltava.
Sí, sí.
Ara no. Ara tenim... Bueno, ara estic liquidant el que és el comerç local d'aquest tipus. Perquè ara, con la, que el primar aquest, no sé què, que està... L'altre lado...
Bueno, han canviat els hàbits. Tant,
sí, totalment.
Clar. Abans la botiga tenia la mateixa roba des de l'octubre fins al gener. Sí, sí. I t'esperaves al gener...
No?
Exacte. Però, i ara cada mes...
Sí, compra, la gent compra.
La roba és diferent, sí. Clar.
I mira, és molt simptomàtic. Allà a la Floresta tenen el robé. És per un robet que funciona molt... Con roba de segona mà. Ostres, que la llevan va aportat. Però no retira.
No retiren.
Tenen que trucar perquè que ve un camió que se porte la roba.
Sí,
però
sí.
Però què
sí,
passa?
Sí.
I, ha de ser una... I és bona.
Clar.
És bona i la gent no l'utilitza. És, bueno, pues, han canviat tot. Ha canviat tot i així, pues, la veritat...
Creieu que la liberalització ha afavorit més a comerciants o a consumidors?
A mi em sembla que ha afavorit... Ha fet un canvi de cultura, crec jo, que és que la gent consumeix més... Menys qualitat, i amb més freqüència. També penso que no és necessari, vull dir, que no cal comprar-se roba cada mes, és un tema... Jo no tinc filles, tinc fills, i el tema és diferent, però les...
Depèn dels fills, eh?
Sí
bueno, també.
Nosaltres
també,
som un fill també. I una filla i no t'explicaré qui es gasta més diners en roba.
Sí, potser sí, tens raó, depèn de cada família, això és cada casa... És... Sí. Però vull dir que no ho he viscut, no? Mm-hmm. Però sí que veig que el consum aquest de cada mes comprar-se roba, inclús jo mateixa, a vegades passo per una parada i jo dic, ai, mira, això que xulo tal, i m'ho compro. Mm. I ojo amb la venda online. Vull dir, el matxaque cada dia de noves peces de roba, clar, tenim un problema seriós de consum de tèxtils.
Creieu que iniciatives com les rebaixes precisament fan créixer aquest consumisme voraç, és a dir, com que és més barat, passo pel centre de vianants, no? Posem en el millor dels casos que comprem en el comerç local i faig una passejada per Santa Maria, Santiago Rossinyol, i veig unes peces a un preu increïble, que a mi em sembla, perquè m'estan dient que està a meitat de preu. Fomenta també que a vegades adquirim, ara parlem de la roba, però hi ha altres coses que estan de rebaixes, coses que no necessitem només pel fet que són més econòmiques.
Sí, bueno, de fet, la lògica de consum és això, és en base a un preu molt baix, comprar coses que segurament ni necessites. El problema, jo crec que, a més, el model de rebaixes en general ha acabat afavorint el comerç més gran que no el menut.
Clar.
Perquè el menut acostuma a tindre la seva clientela més o menys habitual, pot ser-te uns preus una mica més alts o una mica més baix, suposo que en funció del comerç, però difícilment unes rebaixes fan que tinguem molta més gent. En canvi, una gran superfície sí. I ara hi ha l'altre element, que és el de la venda online, que ja és la rehòstia, no? Perquè vaig aconseguir coses molt barates que venen de l'altra punta del món i t'arriben en 2 o 3 dies. Que dius, no sé, això també a nivell d'impacte ambiental que suposa. Per tant, a mi em sap greu en el sentit del que deia el Juan, no? Tenim un petit comerç que ho ha estat passant molt malament molt de temps i sembla que cada notícia que li arriba és més negativa, no? I va empitjorant.
Jo sobre el consum d'aquest de la roba i tot, jo no tindria que passar a un altre temps com el meu, no? Jo vaig ser un privilegiat, en tot cas perquè era el major, no? Però, ostres, és que...
Estrenaves, no?
El meu germà és el que agafava tota la roba meva.
Sí.
Ostres, i és que...
Clar.
I l'altre, el que va vindre darrere, l'agafava del segon, no?
Sí.
I era així. Bueno, tampoc hi ha que ser així. També anava...
Bueno, potser era més sostenible, no?
Sí. Vull dir,
sobretot en les criatures que hi ha... Sí. Ara hi ha peces de roba que segurament es fan molt malbé perquè els nens han de jugar i s'han de tirar per terra.
Però hi ha peces que queden absolutament noves.
Però hi ha peces
noves.
Que no, els nens es fan creixen molt ràpid i hi ha peces que no s'amortitzen, per entendre'ns, que queden bé. Per tant, una segona vida. Nosaltres, entre les cosines, vam anar passant de la gran, jo sóc la segona, encara mig bé, però la meva cosina petita va anar replegant tot el que havia passat per les altres i tampoc passa res.
No passa res. No passa res. Jo he anat allà al Rubé de la Floresta, com que faig el teatre i aquesta cosa, dic, si trobo alguna cosa, una roba, sí, doncs pues passo per allà, dic, ostres, però tu, mira, està bé, pues això me va bé per la funció aquesta o l'altra. I a què agafar? No t'has per què comprar específicament una roba per a lo millor una actuació,
dir,
en aquest cas. O, per exemple, per tindre-la a casa, per posar-te una vegada o dos. Hi ha gent que se compra la roba i només se la posa una vegada. O dues vegades. Però, escolta, si vas a aquests jocs, hi ha roba molt bona, que si és per posar-te una vegada o dos, la pots utilitzar tranquil·lament.
El que passa és que jo crec, Alba, que això el que ha provocat és el consum compulsiu de qualsevol cosa. I a vegades ja no saps diferenciar entre la promoció, saldo, rebaja, liquidació... Vull dir, passes per botigues que estan eternament en aquesta situació.
I a davall el descrèdit de los preus, perquè hi ha gent que no se creu que està rebaixada de veritat. Diu, ostres, però com ho rebaixat això?
De fet, no és que sigui descrèdit, és que des de consum han revisat preus, per exemple, de les campanyes al Black Friday, i hi ha comerços que pugen el preu per posar, que han fet un descompte, o descomptes que no s'ajusten a l'anunciat.
Aquest és el pitjor.
Per tant, alerta, no? Potser està bé que anem a mirar què és allò que ens volem comprar i mirem efectivament si després hi ha hagut una rebaixa o no.
Exacte. Jo crec que sí, que hauríem d'anar una mica... Bueno, però és difícil, anar enrere. Vull dir, això és un tren que va endavant,
avui la dinàmica
endavant,
que s'ha agafat la joventut i la que no és la joventut, també.
L'ideal seria tindre sastres i que mos feren la roba a mida i estaria donant feina a més gent, en tela més de proximitat, però qui va ara al sastre?
Mira, l'únic... No, però l'únic que ha...
Quin sastre?
Quin sastre?
Sí, sí.
No, però l'únic que ha funcionat aquí ha sigut les tendes aquesta de... que cosen ropa, que arreglen la ropa. Sí. Aquesta sí que han por el filerramo. O sigui, hi ha, aquí a Sant Gugà hi ha unes quantes tendes d'aquestes.
Clar, perquè no sabem cosir.
Que no sabem cosir.
Clar, hem perdut aquesta...
Qualsevol dona, deixa'm dir, sabia, perquè pocs homes ho devien fer.
Homes pocs.
Posir el botó...
Merino, jo està posat. Jo,
no mira. Marques ara un, no tots els homes som iguals.
Jo una vegada...
Et portaré els pantalons per fer la vora.
No, jo una vegada vaig estar ajudant a la meva dona en aquells temps, i m'havia quedat en el paro, i en aquell temps el paro era la dona, i jo feia, posat davant d'una màquina, feia bolses, bolses d'aquestes d'esports, i cinturons a casa.
Cosina màquina.
Cosina màquina.
Clar.
A mi em posa una màquina davant i no...
Però ja està, començar,
va, va ser una temporada, excepcionalment. No?
Sí, sí, sí.
Ara no me posaria, eh?
Ara no, hi ha invents més fàcils pels que no som massa habilidosos amb la costura. Hi ha maquinetes de fer vores...
No, hi ha molts homes.
Que... Ah, sí?
Sí, 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 sí. Hi ha molts homes.
I l'enganxina aquesta per fer els baixos de les cortines i així...
Jo ho he fet a mà, les cortines me les he fet a mà.
Ja les
he
fet a mà, sí.
Bueno, tot és posar,
he agafat una tela gran i l'he tallat per ajustar-la.
No. I has fet la vora o no?
He fet la vora.
Ah, molt bé, molt bé.
Ha quedat fatal.
Ha
quedat fatal i ja s'està desmuntant.
Però l'has intentat.
La pròxima quedarà millor.
L'he entrat i he pogut posar el palet aquell per dins, perquè és d'aquelles que s'ajusta a la finestra en un pal d'aquells extensibles.
Bueno, és que també és això, eh? La llei del mínim esforç. Que ens ho donin tot fet.
S'has d'esforçar una miqueta a fer algunes coses.
Exacte, clar. I si no queda més bé aquesta vegada, quedarà millor a la propera.
I si hi ha un forat, també hi ha pedaços, i no passa res per portar pedaços en els genolls.
Exacte, no els havíeu portat les genolleres. Ara no. Ai, les genolleres. I colzeres.
També? Sí, mira, nosaltres n'hem enganxat una al jerseis de la meva parella de llana, que s'han foradat del colze. Suposo que
bueno,
està a la taula.
Bueno, de fet, és que a Sant Cugat...
I colzeres i el jersei està estupendo.
Tenim poquíssimes merceries. Abans...
Sí.
Parella o tres.
Exacte. És que abans... a mi m'encantava anar a la merceria. No sé si recordeu, al portal de l'Àngel hi havia la merceria Santa Anna. Allò era com un món de calaixets, de botons...
O les botigues de vetes i fils són per fer-te, sí, eh?
I ara ja no. Ja. Clar,
doncs escolteu, si aneu de rebaixes, feu-ho amb criteri, amb sostenibilitat...
I jo crec que aniré al Robert de la Floresta, perquè si sobra roba... Sí.
Sobre,
ja està. Sí, sí. Ens estalviarem uns calarons.
Cada divendres, a partir de les 6 de la tarda, està 5 o 6 de la tarda, me'n recordo, està obert. O sigui, pot passar per allà i agafar la roba que vulguis.
I aprofitarem roba que està en bones condicions. Exactament. I no caldrà llançar-la i deixar més petjada.
Agafar-la o pagar-la?
No, és gratis.
És un intercanvi.
És un intercanvi.
Intercanvi.
Si tu tens una roba que diu jo no la utilitzo ja a casa, la portes allà i tu mires i te portes una altra. És el mateix que
tinc bastant roba. No, sí. Poca broma, crec que el divendres... Sí, sí.
És avui. Aquesta tarda.
És el mateix que tenim el banc de llibres allà a la Floresta.
Sí,
d'intercanvi també. Tothom porta el llibre i te porta el llibre que vulguis. Molt bé.
Doncs amb aquesta publicitat del Robert de la Floresta, tothom convidat a anar-hi a portar la seva roba que no faci servir.
I a recollir,
I a recollir. No? Una manera d'actualitzar l'armari d'una manera sostenible. Exacte. Tothom convidat. Juan, gràcies per la proposta. Des d'aquí l'entomem i convidem a l'audiència. Moltes gràcies. Que tingueu molt bon cap de setmana. Juan, Jordi i Lluïsa, moltes gràcies.
Gràcies.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades.
L'entitat feminista per antonomàcia de la ciutat, Hora Bruixa, ha organitzat un cicle formatiu per repensar les noves pautes d'acció de la lluita feminista. La iniciativa, que comptarà amb ponents especialitzades en diferents temàtiques, com la directora de cinema santcugatenca Julia de Paz o la politòloga Georgina Monge, començarà dijous de la setmana que ve amb la xerrada Un feminisme per aquí? Per parlar d'aquest cicle formatiu en concret i de feminisme en general, tenim amb nosaltres l'Anna Sala i l'Olivia Rueda, membres d'Hora Bruixa. Molt bon dia i benvingudes.
Bon dia.
Comenceu, si us sembla, per allò més genèric i després anem a concretar amb totes aquestes ponències que teniu preparades per aquests mesos que venen. Del 16 de gener al 30 de maig tenim per davant un cicle de 7 formacions feministes. Per què considereu que és necessari que ens seguim formant en feministes, alguns seguim formant i alguns potser que es comencin a formar?
Sí, doncs el feminisme és un moviment global que ens parla de tot, ja que, o sigui, analitza una realitat que ens envolta i, per tant, s'ha de seguir actualitzant. Cal una formació profunda, no només xerrades puntuals, perquè és una situació complexa i la formació, doncs, també ha de ser-ho.
I ara ens... constant, no?, en constant canvi com la societat mateixa.
Mm-hmm. I ara ens, com a col·lectiu, portem més de 10 anys formant-nos i fent acció política, però per seguir avançant cal seguir formant-se. Per tant, volem una societat feminista que sigui capaç de deixar enrere totes aquestes com preconcepcions i el sistema capitalista que ens ofega, sobretot. Ui, quina tos.
Molt bé. Entre les causes que apunteu al comunicat de presentació del cicle que fan perillar el feminisme, mencioneu, entre d'altres coses, els atacs de l'extrema dreta, els discursos d'odi a les xarxes socials, la manosfera, el retrocés en drets fonamentals de les dones o la repressió que pateixen les persones amb identitats dissidents. Si us sembla, anem per pams i desgranem una mica tots aquests factors. Quina és la posició de l'extrema dreta respecte al feminisme, tot i que crec que més o menys tothom té una idea general, però allò que us preocupa especialment?
Sí, per nosaltres, de fet, és difícil desgranar-ho, no? I és també un repte, no? que tenim, i per això també una de les xerrades doncs, parlarà d'això, perquè tot forma part de la mateixa lògica, no? És a dir, que tal com va avançant l'extrema dreta, és un atac directe i frontal, no?, contra el feminisme, en tot el que suposa, doncs, per nosaltres, un retrocés, no?, en els nostres drets. Aleshores, clar, veiem com les polítiques que defensa l'extrema dreta, no?, doncs, són polítiques masclistes directament, no?, que defensen el paper de la família tradicional, que defensen les desigualtats salarials, no?, tot amagat, doncs, amb un discurs que sembla un discurs superficial, bàsic, o inclús que utilitza l'humor, no?, per anar avançant, però que realment va fent doncs, el que deia, no?, que nosaltres retrocedim i que tant les dones com les persones amb identitats que no encaixen amb aquesta norma, no?, que es defensa
aquest binarisme.
Exacte, des del que és doncs, el binarisme de gènere o el que serien les normes, doncs, la heterosexualitat imposada, no?, doncs, tot el que no encaixa amb aquesta norma que diem, no?, doncs, cis-heteropatriarcal, doncs...
Allò que s'emmascara de tradició, no?,
exacte.
Potser, des del discurs polític.
Doncs viu aquests atacs, no?, i no és casualitat, no?, que veiem doncs, com hi ha pallisses al carrer a persones, no?, per la seva identitat de gènere, per la seva orientació sexual, i tot això des de l'extrema dreta s'amaga, s'emmascara, no?, i es normalitza també.
Les xarxes socials són un altre espai hostil, ho són per a moltes persones, però especialment per a moltes dones. En què voleu incidir sobre els problemes que tenim les dones i la societat en general a les xarxes socials?
Fas tu i jo... Clar, o sigui, per nosaltres tot el que és plantejar-nos les xarxes socials també com un altre terreny, no?, on les dones, les persones amb identitats dissidents viuen i vivim violències, és doncs, incorporar també aquesta mirada, no?, i entendre-ho com una cosa que les xarxes socials cada vegada han anat tenint més importància, no?, i és un espai des del qual socialitzem, mostrem la nostra opinió, no?, per tant, volem incloure tot això en aquest anàlisi, que a vegades ens fa com cosa, no?, ficar-nos-hi, perquè sembla com que queda com un món a part, no?, i forma part també de la quotidianitat, del dia a dia, per tant, volíem incloure-ho també, i com deia al principi l'Olivia, no?, doncs fer una reflexió profunda també d'aquests espais, encara que sigui un espai virtual.
Creieu que és un espai especialment hostil, a més amb el moviment feminista, les xarxes socials?
Aviam, les xarxes socials el que tenen és que poden ser un altaveu i poden ser un altaveu pel moviment feminista però també per qualsevol altre tipus de moviment, ja sigui feminista o antifeminista. Per tant, primer que és un espai segur i que és un espai hostil. Si el masclisme és estructural, també és estructural dintre de les xarxes socials. Llavors, doncs aquí entra doncs, tot el tema de la manosfera, els incels, que són com un grup de...
Explica'ns, Olivia, què és la manosfera, perquè
sí?
Potser és un concepte que algun dels nostres oients no té del tot interioritzat, i està bé que ens expliqueu, ens detalleu què és exactament.
Vale, la manosfera ve bàsicament de man, que és home en anglès, i esfera. Llavors, és com una espècie de grups digitals, els quals es centren molt en l'odi cap a les dones, però des d'una posició d'incel, que és involuntari celibate en anglès, celibat involuntari, és a dir, nois, joves o grans, no té tant a veure, que culpen a les dones de que ells no siguin, de que ells no lliguin o no siguin atractius, perquè ells tenen una concepció que és la piràmide de la manosfera. És a dir, les persones estan classificades de l'1 al 10, llavors, a dalt de tot estan els homes, que són un 9, un 10, un 8, al mig estan totes les dones i a baix estan ells, que són com per ells els més oprimits i els que ho estan passant pitjor, perquè les dones, que encara que siguin un 6, entre moltes cometes, volen estar amb el noi que és un 10, que és ric, que té una bona feina, que s'ha independitzat, que llavors, doncs allà estan, i també és com una manera que ells ho veuen perquè tenen, o sigui, torno a recomençar, si és tan atractiu és perquè dona un model d'home molt concret. Uh-huh. És a dir, has de cobrar això al mes, has de tenir aquestes possessions, has de tenir aquest èxit amb les dones, per tant és una manera, entre cometes, molt fàcil de veure quina és
una... Les escletxes, no?
Exacte, i una masculinitat molt més enfatitzada.
I que d'això es culpa també el feminisme, no? Uh-huh. Com el que ha creat, doncs, aquests problemes, no? Al final, uh-huh, com que una mica el discurs també se li dona la volta, no? Per culpar d'una situació que, no? Que és X, no?
Exacte.
Doncs això.
És una, no sé si dir-ho un moviment, però una línia de pensament que potser era molt potent fa uns anys als Estats Units i potser que estava com molt localitzat, mm-hmm, en aquella part del nord global, però que a poc es van veient aquests comportaments, mm-hmm, més a Europa, a Catalunya i a l'estat espanyol. No sé si coincidiu que, mm-hmm, que sembla que no són, sí, s'importa, sí, també totes les coses que no acaben de funcionar.
Fet, sí, de fet, hi ha debats, no?, que s'han tingut des del feminisme als Estats Units que a vegades no els hem acabat de mirar massa, no?, i després veiem com els podem reproduir, mm-hmm, aquí i ens els tornem a plantejar de zero, no?, una mica com també tot el tema de l'humor, no? Jo fa temps em vaig llegir un llibre que es diu La teoria de los normis, que parla de la cultura del meme, no?, i com això doncs s'utilitza també per fer guanyar a la dreta, no?, i fer que pugi. I ara mateix també tornem a veure als Estats Units com els resultats de les eleccions, no?, tot això, doncs crec que és important, tot i que no sigui exactament el nostre context, veure a nivell global què està passant per també pensar nosaltres en la nostra realitat.
Ara que parles de la nostra realitat, quins són els drets fonamentals que considereu que estan en perill ara per ara a l'estat espanyol, on en les últimes eleccions, tant al Parlament de Catalunya, uh-huh, com a Espanya, l'extrema dreta a poc va aconseguint, uh-huh, més terreny, la dreta i l'extrema dreta en general.
Sí.
Per nosaltres, clar, són molts, no?, en realitat, els drets fonamentals que es troben en perill, tot i que a vegades no els veiem directament atacats, no?, perquè, com deia, a vegades el discurs es camufla, no?, doncs sembla que no hi hagi un atac frontal, però veiem com el dret a tenir una educació sexual inclusiva, per exemple, es posa en qüestionament constantment, es posen barreres, es posen traves, no?, els drets sexuals i reproductius en general, que partits com Vox, per exemple, han utilitzat, no?, per bueno, sí que fer atacs discursius frontals, els drets de les persones LGTBIQ+, que a més fa re, no?, vam veure com una notícia, no?, doncs que el PSOE havia, bueno, havia com fet una esmena, una moció, no?, etcètera, per treure aquesta cui més, no?, una mica com, ostres, des de quin punt es decideix això, no?, des d'un punt en el qual no s'està visquent aquesta realitat, no s'està entenent el discurs, no?, no s'està entenent per què aquestes identitats necessiten, uh-huh, ser visibles. Bueno, i després també drets, no?, així més generals, com el dret a viure una vida lliure de violències masclistes, que, de fet, bueno, últimament hem tingut també no sé quantes notícies, no?, de casos d'assetjament, de polítics, d'artistes, no?, que han estat assenyalats, no?, per assetjaments sexuals. Ara fa re veiem, no?, com l'Anna Polo també, uh-huh, assenyalava el Quim Morales, doncs, per un cas
que a més ha fet
també
aflorar encara més.
Exacte,
casos d'altres dones periodistes,
sí,
que han explicat situacions molt, sí, semblants en el seu entorn laboral.
Que a vegades creiem que són situacions com oh, sobrevingudes, no? Ostres, ha passat això. Oh, quina casualitat, ha passat això a una altra companya, no? També. I això són atacs també a drets fonamentals, no? Que tenim. Aleshores, cal també protegir-los una mica, aquests drets.
I parlant també, n'heu fet una pinzellada al principi i ara amb aquesta esmena que va fer el PSOE, també amb les persones amb identitats dissidents, no? Mm-hmm. Que també es tractarà en aquest cicle de
Exacte.
Formacions.
Sí.
Com plantegeu aquest cicle? Seran formacions tancades, magistrals, és a dir, que vindrà el ponent o la ponent en aquest cas a fer la seva xerrada, o també hi haurà un espai per a la reflexió, per al debat? Com s'organitzarà, diguéssim, l'estructura?
Aviam, nosaltres, les ponents que venen, són ponents que han dedicat molt temps i molt estudi per de la seva formació en el tema que venen a parlar. Per tant, sí que plantegem un format bastant magistral, tot i que també ens agrada tenir un espai obert de debat, com les preguntes del final, tot i que tampoc volem que sigui el típic debat entre dues persones o entre una persona del públic i la ponent. Per tant, bueno, nosaltres estarem per allà dinamitzant. Així que sí, serà més magistral i preguntes després.
Un cop analitzada una mica la situació general pel que fa al feminisme i els objectius d'aquestes formacions, fem un cop d'ull, si us sembla, aquestes 7 ponències que heu plantejat. Suposo que ha sigut difícil també triar-ne només 7, perquè el feminisme és molt plural i té moltes arestes com la vida mateixa. Quins temes es tractaran en cadascuna d'elles i amb quines ponents compteu per aprofundir-ho? Si us sembla, comencem com pel principi amb la informació que ens vau fer arribar a la presentació i a la nota. El cicle comença el dijous de la setmana que ve, que és dia 16, amb un feminisme per aquí. On se celebrarà, quina és la ponent convidada i, en general, quins temes es tractaran. Així cadascú pot anar-se apuntant com a l'agenda d'alguna manera, no? Aquelles indispensables o que més li interessin, si és que no pot anar totes.
Sí. Doncs sí, començarem amb aquesta xerrada, que la idea és doncs plantejar-nos una mica aquests debats històrics, no?, que estan oberts, de tornar-nos a plantejar quin és el subjecte o subjectes del feminisme, qui ha de tenir veu, qui pot tenir-la, qui no, per què, no? Com tot això és el que volem plantejar en aquesta xerrada, que la guiarà, no?, la Laia Jubany, que és una militant feminista i també militant d'Endavant, graduada en Economia, amb un màster de Història Econòmica i un postgrau en Anàlisi Crítica de l'Economia Capitalista. Per tant, una mirada bastant des de l'economia, però amb aquesta vessant també social, no? La Laia Jubany ha fet ja alguna xerrada aquí a Sant Cugat perquè bueno, ens agrada com la manera que té d'analitzar, no?, i estructurar també aquests temes que a vegades són complexes i que són difícils, no?, de transmetre de cara en fora.
Tenim hora i lloc?
Sí, serà a les 7 a Cal Temerari.
Serà com el punt on es faran la majoria de les conferències?
Sí, la majoria es faran allà, la majoria també seran en dijous i més o menys l'horari sobre les 7, però també n'hi haurà alguna que caurà en divendres, una altra en diumenge i una també intentarem fer-la en algun altre espai per poder fer, doncs, celebració del 12è aniversari.
D'Hora Bruixa,
Sí, l'última xerrada.
Una dotzena.
Sí.
La segona formació serà Retorn al passat, extrema dreta i discursos d'odi, i en parlàvem una mica a l'inici d'aquesta conversa. Serà també dijous, serà el 6 de febrer. Cal Temerari?
Sí, també a Cal Temerari.
I amb qui comptarem?
I comptarem amb la Vita, l'Alba, que el seu nom de cantant, de rapera, és Vita, i amb la Cesca Gasull, que també, doncs, és també militant feminista, també militant d'Endavant, com la Laia Jubany, en espais diferents, i que també ens ha acompanyat en alguna xerrada que hem organitzat amb altres col·lectius i així. I la Vita, doncs, és coneguda, no?, pel seu grup de música Tribade, però també, a part de ser cantant, no?, i rapera, doncs és educadora i graduada en psicologia i ha estat sempre vinculada als moviments socials. Surt també en un documental que parla, no?, de l'extrema dreta a les xarxes socials, que va sortir per TV3, dirigit per David Bou, si no m'equivoco, i per tant creiem que era interessant, doncs, també incorporar aquesta mirada, no?, a la xerrada. La Cesca és graduada en Relacions Internacionals, com he dit, també militant, i té interès i experiència, no?, de fa bastants anys, en qüestions relacionades, doncs, amb el feminisme, el gènere, l'alliberament sexual i de gènere i la violència masclista.
Hem parlat al principi de tots aquests discursos de l'extrema dreta, com afecten les llibertats de les dones. No sé si també abordareu a la formació, o si us preocupa com a entitat, com a Hora Bruixa, aquests discursos que malauradament estan seduint part del col·lectiu de persones joves, no? Que potser ens semblava que era una etapa que ja no es tornaria a veure, perquè ens semblava una cosa com molt retrograda del passat, però la realitat és que continuen tenint força en una part de gent jove. No sé si precisament també es pot abordar, si s'abordarà.
Sí. De fet, és una xerrada que pensem que és interessant perquè apel·la a públics molt diversos, no? Tant al col·lectiu, no? El sector més jove de la població d'en Sant Cugatenca, perquè les persones que duran a terme aquesta xerrada són joves o són referents per joves, no? Uh-huh. I també a persones que formen part doncs, del món de l'educació o a pares i mares, no? També amb interès per entendre una mica més com funciona aquest món. Per tant, crec que pot ser una xerrada molt interessant.
Per dotar-nos d'eines al final, no?
Sí.
La tercera és Família, Refugi o Presó. També serà el dijous, el 20 de febrer. Un entorn, no?, que com a societat amb tanta història catòlica doncs, té com molt pes en la nostra societat, la família, però que entenc que a vegades i per a moltes persones pot ser al contrari d'allò que s'espera que sigui la família.
Sí, de fet, d'aquesta xerrada encara no podem desvelar les ponents perquè estem encara acabant de confirmar amb elles, estem en contacte amb un parell de ponents, però sí que el tema, no?, sí que el tenim plantejat i és una mica per on anaves, no?, que a vegades ens plantegem la família com una cosa estàtica